Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 2023, un any d'inflexió. El resum esportiu de l'any amb Oriol Jové i la redacció d'esports de RAC 1.
Més enllà del Barça, el 2023 ens ha portat una de les sorpreses més inesperades de la història del futbol català. El Girona ha acabat l'any com a co-líder de la Lliga amb només 45 punts, tants com el Madrid i 7 més que el Barça i l'Atlètic de Madrid. En 18 jornades, els gironins han sumat 14 victòries, 3 empats i només una derrota. I a més, són l'equip més golejador amb 42 dianes. Per Mitchell, tècnic convertit en heroi, estan molt a prop de l'excel·lència.
La primera part de la temporada increïble, al nivell de los mejores equipos del mundo, y creo que al equipo no le quiero poner un sobresaliente porque siempre hay cosas que mejorar, pero es un notable alto, muy muy alto.
El 2023 del Girona ha estat històric, una gesta que passi el que passi al 2024 quedarà per sempre en el record. El record d'un equip que amb els mesos s'ha acostumat a derrotar gegants i a caminar per sobre els núvols, però sobretot el record d'un club carregat de fe i de creure que res en aquest món, i més si parlem de futbol, res és impossible. Perquè ara fa 12 mesos, el Girona, un equip acabat de pujar de segona, tancava la primera volta només 2 punts sobre el descens, pero con una premonición.
Creo que hemos hecho una primera vuelta de menos a más en cuanto al resultado. Estoy muy orgulloso de esta plantilla, de cómo entrena, de nuestro día a día. El crecimiento de un equipo se va a ver en un poco a medio plazo.
Y dit i fet, comença el febrer i en els primers 4 partits de la segona volta el Girona guanya el València i l'Almeria Montilivi i també assalta Sant Mamés.
Pilota a l'àrea, pilota a la marca! Amb una victòria monumental! Hey, you
can... El Girona es fa fort a casa. Comença l'abril guanyant l'Espanyol i just després arrenca un gran punt al Camp Nou contra el Barça. Però l'èxtasi arriba a la jornada 31. El 25 d'abril, el Girona goleja el Madrid per 4-2. És un dels dies més brillants de la història del club, amb un nom propi per sobre de la resta, el de l'autor dels 4 gols, el del Tati Castellanos.
I Montilivi torna a esclatar! Torna a marcar! Tati! Ara mateix, 18 de la segona, a Montilivi, a RAC1. Això és història!
que jugamos un gran partido contra un gran rival, obviamente uno de los mejores del mundo, y es una felicidad, la verdad, una noche soñada.
4 goles, ¿qué vamos a decir? Se lo merece, después de apagar Twitter o el Instagram, pues feliz de que lo vuelva a encender.
Amb l'embranzida de la victòria contra el Madrid, el Girona guanya també els 2 següents partits, contra el Sevilla i el Mallorca, i obre un nou horitzó. Som al mes de maig i l'equip és 7è a la classificació. Per primera vegada està en posicions europees.
El Girona no es vol despertar! El Girona vol continuar veient una nebulosa al davant que potser amaga un paradís que es diu Europa! Ho veurem! Però amb totes les lletres, aquest equip, un dia més, s'ha guanyat l'oportunitat de somiar d'aquest verd de la primera conjugació que no ens hauríem imaginat ara fa uns mesos que podríem pronunciar a Montilivi.
De fet, el Girona arriba amb opcions de classificar-se per la Conference League fins l'última jornada, però la derrota al Sadar contra l'Osasuna esvaeix el somni europeu.
Nos quedamos con la miel en los labios, pero la sensación que tenemos es de haber conseguido algo bonito esta temporada y que la gente no lo ha reconocido, como ha dicho tú ahora mismo. Así que un sentimiento agridulce, pero felices, porque creo que estamos en el buen camino.
I el camí continua.
Oriol Romeu ja és nou jugador del Barça.
Santi Bueno al Wolverhampton. L'arribada per fi ja oficial de Dovic.
Una nova incorporació, es tracta de Savinho.
Dale Blind, per 2 temporades, la bona feina de l'equip de Michel atreu ja grans noms.
L'estiu és mogut a Montilivi. Marxen jugadors troncals com Oriol Romeu, Santi Bueno, Riquelme o el Tati Castellanos, però n'arriben de nous com Blind, Eric García, Savinho o Artem Dovbik, que es converteix en el fitxatge més car de la història del club. Un desconegut, l'ucraïnès, és l'autor del primer gol de la temporada, el que val l'empat al camp de la Reial Societat.
I Dovbik, com aquell qui no vol la cosa, diu, home, si me la posen aquí, m'estrenaré en un estadi Champions. Cop de cap creuat, picat i a dins.
Those nights by the fire, hoping to know who I am.
L'inici del Girona és fulgurant. Després de l'empat a Donòstia, encadena 6 victòries consecutives.
Passada en profunditat del Miguel per Savinho, que té espai, prova la centrada al segon pal, se li escapa el porter, que la porta és Estuani, gol! Vint de la segona, Girona 3, el tercer també de Christian Estuani, Getafe 0. Final del partit, a prop de la mitjanit, el Ramon Sánchez Pizjuán i a RAC1, tal com ho escolteu, Sevilla 1 i en gol Aleix 2. Fins i tot en el partit més gris, els punts s'acaben quedant a Montilivi. El Girona és segon a la classificació amb aquest 1-0 contra les Palmes, que ha arribat amb el gol de Porto. Obriu bé les orelles, ha guanyat el Girona al camp del Granada per 2-4. Un dia més el què i un dia més el com. Com aconsegueixes el què? I això és el que fa d'aquest Girona un equip que fa goig de veure, un equip que és reconeixible, un equip que quan t'asseus davant de la televisió, a la localitat que tens a l'estadi, o quan en narres els partits, saps que t'ho passaràs bé i que et garantirà com a mínim 90 minuts de bon joc i potser, si el resultat hi acompanya, de felicitat.
27 de setembre del 2023, un dia històric pel Girona Futbol Club.
Xiula Sánchez Martínez! Com ho sentiu? Això és història! Aquesta victòria és història! Paraules esdrúixoles, però a la plana! Paraula plana, per descomptat! El Girona, també paraula plana, és líder, també paraula plana, per primera vegada a la història.
Sí, és muy bonito lo que ver ahora la clasificación y estar una jornada en lo más alto es, para sentirse orgullosos de este club y de estos jugadores. Y hoy la afición supongo que dormirá feliz.
Però l'alegria del liderat dura molt poc. El Madrid arriba a Montilivi i amb un 0-3 fa baixar l'equip a la terra.
Xiula Pulido Santana, el Madrid ha guanyat a Montilivi 0-3, primera derrota del Girona en aquesta lliga. El Madrid guanya, es col·loca líder al Barça, segon el Girona, tercer.
Y luego que hay rivales que aunque tú des la mejor versión a veces no te da.
Però tot i la derrota contra el Madrid, el globus no es punxa. L'equip torna a encadenar 5 victòries seguides contra el Cádiz, l'Almeria, el Celta, l'Osasuna i el Rayo. I Michel canvia el discurs. L'objectiu ja no es diu permanència, es diu Europa.
5 minuts de temps afegit que té el Girona a la frontal i el Kel. Patxuta, xuta!
Equipo me ha dado una lección a mí, cómo puede competir. Nuestra liga no es Madrid, Barça y Atlético Madrid, pero a día de hoy sueño con el resto.
No fica l'àrea, pa xutar, sento el segon pal, gol! Gol! Centra Miguel, es passeja per l'àrea, gol!
Hem estat els sis primers.
Quan parles entre els sis primers vols dir o Champions o Europa League, evidentment.
Sí, nosaltres ara penso que estem en aquest nivell.
I jo no les veo tets.
I després d'un empat contra l'Atlètic de Bilbao i d'una victòria amb remuntada contra el València, arriba el moment culminant de la primera volta. Diumenge 10 de desembre, Estadi Olímpic de Montjuïc. Barça-Girona.
Y de ganar al Barça, pues entramos en otra dimensión.
I el Girona entra en la nova dimensió, aconseguint una fita sense precedents, la seva primera victòria contra el Barça.
Passa la profunda per Sigankov, que pot entrar a l'àrea, la mare d'Òmpic està sol, si li passa pel segon, la reta d'Òmpic, el pal, gol, 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 parada, xuta Miguel, gol! Sabino, la centra al segon pal, Escuani, és que és inexplicable. Semblava un 1-3, per un moment ha semblat un 3-3 i és un 2-4. El temps afegit, Estuani remata la centrada de Savinho al segon pal i marca el gol que corona el Girona, que el farà sortir per la porta de Montjuïc, als peus de l'Olimp, líder en solitari de la primera divisió, amb la victòria avui aquí per 2-4. Ja no és només guanyar el camp del Barça per primera vegada, és que és fer-ho amb un 2-4. Marca Estuani, el Lluís Companys, només hi queda la República Gironina, que es frega els ulls i no s'ho creu. Gol del Girona, virtualment acabat el partit, ha marcat Cristian Estuani.
Lo de otra dimensión era esto, era hacer correr al Barça hacia atrás. Cuando ellos siempre van hacia adelante en la presión, ser capaces de que tuvieran que correr Koundé, Christensen y Araujo para atrás. Y lo hemos conseguido. Y esto quiere decir que si lo hacemos con estos jugadores, lo podemos hacer ante cualquier rival. Por eso creo que la otra dimensión es esa, tener la personalidad y la mentalidad de venir aquí y hacerles correr, quiere decir que estamos preparados para luchar por estar arriba del todo.
El 2-4 a Montjuïc fa que fins i tot els més incrèduls comencin a considerar la classificació per la Champions com un premi menor per un Girona desacomplexat i cada cop més ambiciós. L'any 2023 ha suposat el punt d'inflexió més important de la història del club. L'any en què el Girona ha passat de ser un equip amb només 4 temporades a la màxima categoria del futbol estatal a ser un dels millors equips del moment a Europa i absolutament candidat a tot. El 2023 ha posat els fonaments perquè el 2024 pugui ser encara més històric a Montilivi.
Un any d'inflexió.
I d'uns que estan acariciant el cel amb la punta dels dits a uns altres que han tocat l'infern. El 2023 també ha estat un punt d'inflexió per l'Espanyol. Després d'una primera volta per oblidar, els de Diego Martínez comencen l'any en zona de descens.
Sento ser dur, sento ser cru, però jo crec que aquest equip va camí de segona de manera inexorable.
Decisió de l'Espanyol de no acabar el contracte amb l'actual tècnic, amb Diego Martínez.
Marxa deixant l'equip quart per la cua.
Respeto la decisió del club. Evidentemente no la comparto.
Luis García es el nou entrenador.
Sí, ho ha fet amb un tuit amb el hashtag Luis vuelve a casa. Y
la gente nos da por muerto. Cuando la gente se cree que este equipo va a bajar los brazos, no sabe lo que es el perico, no sabe lo que es el España, no tiene ni idea. Te lo puedo garantizar que vamos a luchar hasta el último minuto.
I l'Espanyol de Luis García lluita. Lluita fins al 28 de maig. Fins la penúltima jornada. Fins a Mestalla. Allà s'acaba tot, i ho fa de la manera més cruel possible. L'Espanyol entra al temps afegit guanyant per 1-2 i això fa que pugui dependre d'ell mateix per salvar-se en l'última jornada a casa contra l'Almeria. Però al minut 93 tot canvia de dalt a baix. L'Espanyol està condemnat.
Contra el València, Zamolino està sol, el xut, gol! Gol del València. Gol del València al 47 i mig. Gol del València al 47 i mig. L'Espanyol es menja l'àrbitre reclamant una falta sobre Braithwaite a l'inici de la jugada. Hi ha picabaralla entre els jugadors. L'Espanyol se n'anirà segona. L'Espanyol se n'anirà segona avui mateix si no tira enrere el VAR aquesta acció. Han deixat sol Zamolino, però, eh? Han deixat que entrés sol pel mig, eh? Han deixat que entrés sol pel mig i Zamolino ha superat Pacheco.
Ha entrat tota la banqueta del València a celebrar el gol. Segueix la picabaralla al voltant de Gil Manzano, els jugadors de l'Espanyol que reclamaven la falta sobre Braithwaite. I no, no serà falta, dona gol, ho celebra més tard.
És el sisè descens de l'Espanyol a segona divisió en la seva història. És la primera vegada que l'Espanyol baixarà només dues temporades després d'haver pujat. És a dir, és el descens més enganxat a l'últim, a l'anterior de la història. L'Espanyol només ha estat 2 anys a primera divisió.
L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Fran Garagarza com a nou director esportiu.
S'incorpora pensant a llarg termini.
L'aposta de l'Espanyol per encapçalar el projecte de retorn a primera i més enllà és Fran Garagarza, nom va afirmat per les pròximes 4 temporades, fins 2027.
Somos un yate, pero en ese yate tenemos que meter remos, porque nos va a tocar remar, a pesar de que sin remos podamos ir a gran velocidad. Los remos los tenemos que meter, porque nos va a tocar remar. En un yate.
Sisena temporada del conjunt blanquiblau a la categoria de plata en la seva història. Esperem que, com en totes les altres, la resta de les vegades que ha jugat a segona, les altres 5, pugi a només una temporada. Necessita només un any per tornar allà on pertany, a primera divisió.
Fa la centrada Hassan, es vol girar Campuzano, el xut i el gol. Gol de Campuzano.
Campuzano, l'Espanyol ha perdut. Pas enrere en aquesta jornada 12, entrega el lideratge al Leganés amb tot mereixement pel que ha fet fins ara i pel que ha fet aquesta nit. És el nou líder de segona i l'Espanyol torna a veure claríssim que aquesta temporada serà llarga, serà eterna. I Luis García va fent canvis als 11 titulars, i Luis García va fent canvis durant els partits. La realitat és que aquest equip no va. Aquest equip no va. I la cosa fa molt mala pinta.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
D'aquí a dos minuts arribarem a dos quarts de tres i ho dèiem a l'inici, l'Espanyol ja ha presentat Luis Miguel Ramis com a nou entrenador blanc i blau, Xavi.
Sí, el tarragoní agafa el relleu de Luis García, destituït després de la 14a jornada i ha signat fins al final de la temporada, tot i que en cas d'ascens renovarà automàticament per una temporada més. Ramis, doncs, es converteix en el novè entrenador en les últimes 5 temporades i mitja.
Estamos convencidos de lo que hacemos, estamos seguros de lo que hacemos.
Només dues victòries en els 7 partits de Lliga que porta Ramis a la banqueta. Aquest Espanyol no reacciona. Al final, Espanyol 3, Burgos 3.
Semblava que era un entrenador, escolta, que bé, és molt defensiu. No, pues, a mi el que em preocupa que no és ni molt defensiu ni molt ofensiu. I quan tu estàs en un terreny que no ets ni carn ni peix, l'equip no funciona.
L'Espanyol tanca un dels pitjors anys de la seva història a segona, però amb una esperança. Sempre que ha jugat a la categoria de plata, ha aconseguit tornar en una sola temporada. Això sí, després d'haver assegut a la banqueta fins a tres entrenadors diferents, el 2024 arriba amb l'interrogant de si ens espera o no un fracàs mai vist en la història del club blanquiblau.
...2023, un any d'inflexió. El resum esportiu de l'any amb Oriol Jové i la redacció d'esports de RAC 1.
Pel que fa al futbol femení, el domini del Barça continua sent aclaparador. Tot i l'absència d'Alexia, que s'està recuperant de la lesió al genoll, la temporada de les blaugranes és inapel·lable i el 30 d'abril acaben aixecant la 8a Lliga de la història.
Canta el Johan, campiones, campiones! I ara sí, final al Johan Cruyff! El Barça és el campió de Lliga!
Salten les jugadores del Barça sota la pluja, saltant tota la banqueta per celebrar-ho amb les jugadores que estaven al damunt del terreny.
És una temporada perfecta pel Barça, en una lliga on es consolida també el Levante Les Planes. I l'èxit blaugrana també es trasllada a Europa. Després d'eliminar la Roma i el Chelsea, arriba la final de la Champions. El 3 de juny, a Eindhoven, només el Wolfsburg separa l'equip de Jonathan Giraldez de proclamar-se campió d'Europa per segona vegada a la història.
Roma la pilota al Philips Stadium d'Eindhoven, ha començat la final de la Champions. Mariona, atenció, pèrdua perillosa, i el gol del
Wolfsburg.
Alexandra Pop, i el gol és gol del Wolfsburg, del 37 de la primera. Barça 0, Wolfsburg 2. Un bon retall de Graham Hansen, Graham, que la deixa a l'interior de l'àrea per Aitana, estaven fora de joc. Molt bé, el gol! El gol! El gol! El gol! Aitana arribant a la línia de fons, fa un retall, ara la centrada, punt d'arribar! Gol! 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 Campiona
Bon gest també perquè la segona que ho ha fet ha estat la segona capitana Marta Torrejón, que l'ha aixecat també ben amunt al cel d'Eindhoven amb el president Joan Laporta votant també en aquest escenari, acompanyat del directiu responsable de l'equip, Xavier Puig, i ara sona l'himne gairebé.
Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, la Champions del femení ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça, visca
Catalunya! Bueno, nada, yo solo quería deciros que sois la leche, sois la hostia, ¿qué coño?
Som el millor club del món, visca el Barça i visca Catalunya!
Són i passaran a la posteritat com un dels millors equips de la història, com l'equip que va revolucionar el món i també el del futbol. I el món es rendeix als seus peus. Aquest 2023, el Barça ha rebut el distintiu a millor club femení de l'any.
Gràcies als socis i sòcies, aficionats i aficionades del Futbol Club Barcelona. Gràcies a tots els culers. Thank you very much, Barça fans world of the world. Perquè heu fet costat al Barça femení.
Ese trabajo duro es intentar superarse, mejorarse cada día para final brindarles alegría a nuestra afición, que nuestro es uno de nuestros deberes cada fin de semana.
Y el querer superarse cada año, que yo creo que es algo que llevamos involucradas cada una de nosotras.
I en el firmament, que és l'èxit col·lectiu d'aquest Barça, hi brilla un estel lluent com pocs. Després de 2 anys de regnat d'Alèxia, li agafa el relleu Aitana Bonmatí Conca. És la nova pilota d'or. És la millor jugadora del món.
Ho tornaria a fer.
Women's Ballon d'Or 2023 goes to Aitana Bonmatí.
És la guanyadora de la pilota d'or 2022-2023, complint tots els pronòstics. No podia ser d'una altra manera la migcampista de...
Gràcies per apostar per nosaltres quan ningú creia. Per donar-me l'oportunitat de ser futbolista professional. Qui m'hauria dit quan era una nena que acabaria jugant en un Camp Nou ple? Som un club referent mundial.
Tu creus això? Ja que has guanyat la pilota d'or, que ets la millor futbolista del món?
No gaire, no gaire. Aquestes paraules són molt grans. És que és una cosa increïble que mai hagués imaginat.
El 2023, el Barça ha tocat el cel i en aquest 2024 haurà de reinventar-se per seguir sent el millor equip de la història, per les que vindran i pels que ens hauran deixat la seva empremta per sempre.
I espero i desitjo que sigui recordat com un entrenador que ha ajudat molt a la història de la secció.
Aquest equip té molt present, però aquest equip, aquest club també.
...2023, un any d'inflexió.
L'èxit sense pal·liatius del Barça es trasllada de pet a la selecció espanyola, que brilla al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Aitana, Alèxia, Cata Coll, Paredes, Laia Codina, Ona Batlle, Mariona, Salma i Maria Pérez són les 9 blaugranes i el far d'un equip que no havia passat mai de 8 anys i que aquest 2023 ha tocat per primera vegada el cel amb la punta dels dits.
Aquest diumenge 20 d'agost del 2023
sempre més serà recordat pel Mundial de Futbol Femení que ha guanyat la selecció espanyola. Però després hi ha una imatge que és l'actitud del senyor Luis Rubiales. Hi ha hagut un moment que amb Jennifer Hermoso l'ha agafat pel cap i li ha plantat un petó als morros.
Un pico de dos amigos celebrando algo. No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad.
La pressió popular, social i política està sent implacable.
Yo no he visto a Rubiales darle un beso a la boca a Sergio Ramos o a Carvajal.
Inaceptable. Está muy mal.
Desagradable.
Que presente su dimisión.
Lo que vimos fue un gesto inaceptable.
Igual que se lo haya dicho el presidente de España, que se lo haya dicho la Casa Real, creo que su ego está por encima de todo esto.
Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale.
No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir.
Després d'això, les jugadores de la selecció diuen prou, s'ha acabat, i es planten fins que no hi hagi canvis.
Bona nit, són les 10. Jenny Hermoso desmenteix que el petó de Luis Rubiales fos consentit i totes les campiones del món amenacen de no jugar més amb la selecció espanyola.
Los aplausos que vimos todos desde la tele.
Desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras.
Mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos.
I comença el setge judicial i administratiu per destronar Rubiales.
Tenim una última hora que acabem de confirmar. La comissió disciplinària de la FIFA suspèn de manera provisional Luis Rubiales. Quim.
Sí, ho acaba d'anunciar la FIFA per un període de 90 dies.
I també tot plegat el dia que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha començat a investigar Rubiales. Fins que Rubiales no aguanta més.
Luis Rubiales ha assegurat que dimiteix. Per tant, ja no és Luis Rubiales a aquesta hora ni president de la Federació Espanyola, per bé que estava inhabilitat per la FIFA, ni tampoc vicepresident de la UEFA.
I sense el rei també cauen els peons.
La confirmació oficial de la destitució de Jorge Vilda com a seleccionador espanyol femení. La Federació Espanyola l'ha fet fora.
Después de dejarme la piel, pues que no lo entendía y que no lo había merecido mi cese.
Com ha dit la Marta, que m'ha semblat una frase boníssima, era o Jorge Vilda o tot el futbol femení. Aquí la decisió era molt fàcil de prendre. I ja ha anomenat el seu substitut, en aquest cas la seva substituta, és Montse Tomé.
Però la lluita no s'acaba aquí. La nova entrenadora posa les campiones del món entre l'espasa i la paret.
Què està explicant, Albert?
Doncs acaba de convocar per sorpresa moltes de les mundialistes que havien renunciat públicament a jugar amb Espanya per disputar d'aquí a 5 dies el doble compromís de la Nations League. També hi són fins i tot les blaugranes Mapi León i Patri Guijarro, que ja no van voler ser seleccionables pel Mundial.
Jo confio en que les jugadores són professionals.
Han tornat a emetre un comunicat reiterant que no volen ser convocades, tot i que avui les hagi inclòs Montse Tomé a la llista, i per tant s'entén que demà no aniran a les Roses.
Estan convocades a 11:45 del migdia a Madrid sota l'amenaça de ser sancionades amb multes econòmiques i fins i tot la inhabilitació.
Ara la convocatòria ja no és en un hotel de Madrid, sinó que la convocatòria, les jugadores ara que anaven cap a Madrid, si és que n'hi ha alguna que anava, s'ha de desviar cap a València.
Les 8 jugadores del Barça convocades per Montse Tomé han aterrat fa uns minuts a l'aeroport de València, serioses, agafen ara transport per carretera fins al municipi d'Oliva i allà s'afegiran. Aconseguit que es creï una comissió a tres bandes, amb la mateixa Federació Espanyola i el Consell Superior d'Esports, per garantir que s'executin els canvis estructurals que reclamen les futbolistes. Només dues no s'han vist amb forces de seguir a la concentració.
Han solicitado la posibilidad de abandonar la concentración.
Són Mapi León i Patri Guijarro, dues futbolistes que ja van renunciar al Mundial.
Estamos contentas porque, bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios, hemos llegado a otro puerto, ¿no? Poco a poco se están haciendo cambios.
Nos quedamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante y para que esto vaya avanzando.
Les jugadores es queden, però amb el compromís que la federació farà els canvis estructurals que demanen. El 2023 ha estat un punt d'inflexió també en això i possiblement sigui el més important de l'any, el més decisiu per al futur, el que comença a enterrar definitivament el passat.
Els protocols han fallat perquè des d'ahir que fa... ahir va fer un mes. Fins a llavors la federació no es va pronunciar a favor de la protecció de la nostra companya. Es van treure inclús comunicats desacreditant-la.
Que han estat dies molt difícils, molt, molt fotuts, que hem patit, que hem dormit poc, que hem estat nervioses, que hem estat estressades i que, com he dit, ens ha sortit bé.
El resum esportiu de l'any amb Oriol Jové i la redacció d'Esports de RAC 1.
Pinchazos 24 hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1. 2023, un any d'inflexió. El resum esportiu de l'any amb Oriol Jové i la redacció d'Esports de RAC 1.
Més enllà del futbol, el 2023 del món del bàsquet també està marcat per un punt d'inflexió. Una notícia que esclata a mitjans de juny al bell mig del Palau Blaugrana.
La possible rescisió de contracte de Nikola Mirotić marca la prèvia de la final de la Lliga CB que jugaran Barça i Madrid a partir de demà.
El fet és que el jugador té un sou desmesurat i el club fa setmanes que treballa per adequar-lo al mal moment que travessa l'entitat.
Que han ofrecido alguna explicación.
Pues, sincerament, no.
L'entitat està per damunt de tot. Amb el Miro ens hem trobat amb un contracte heretat que era insostenible.
Doncs queda molt clar, la gent del Palau està amb Nikola Mirotić dempeus.
Jo no quería ir, sincerament, jo no quería ir...
En el dia d'avui, el Futbol Club Barcelona ha comunicat oficialment als representants legals de Nikola Mirotić la decisió de rescindir el contracte professional del jugador del primer equip de bàsquet que el vinculava amb el club fins al 30 de juny del 2025.
Barcelona sempre serà mi casa, Palau sempre serà mi casa.
Però el Barça no només decideix prescindir de Mirotić. El foc creuat continua al Palau.
Sara Jessica Bechos no continuarà com a entrenador del Barça de bàsquet la temporada vinent, després de 3 anys al capdavant de l'equip.
La notícia s'està escampant just ara. No fa ni una hora que el vestidor encara no en sabia absolutament res.
Tenia un contracte també, potser l'entrenador més ben pagat d'Europa. En el Barça no se'l pot posar contra la paret.
Dues lligues, dues copes, 3 presències a la Final Four.
El club ràpidament ja li ha buscat relleu i en el mateix comunicat ja deia que el seu substitut és Roger Grimau.
Sé que hi ha hagut ja aquesta rebaixa, però estic zero preocupat en aquest aspecte. S'està fent un treball extraordinari.
Al marge del travestall que sacseja de dalt a baix la secció de bàsquet, el 2023 el Barça ha aconseguit la 20a lliga de la història de la secció i l'ha aixecat per la via ràpida, amb un 3-0 a la final contra el Madrid.
Es saluden Sarunas Jasikevičius i Chus Mateo, s'abracen els jugadors amics de la pista, compte enrere final, sona la bocina i el Barça que es proclama campió de Lliga ACB. Real Madrid 82, Barça 93, el Barça liquida.
El Barça es venja de l'eliminació a mans dels blancs un mes abans a les semifinals de l'Eurolliga, i 2 anys després l'ACB torna a les vitrines del Palau. Tot i això, acaba amb dubtes un any 2023 en què el Joventut de Badalona ha tret molt bona nota.
Un segon llança Feli! No! No m'ho crec! No m'ho crec! No m'ho crec! Des de pista defensiva! Una cistella per als anals de la història!
El Els verdinegres han excel·lit arribant a les semifinals de totes les competicions de la Lliga, de la Copa jugada a Badalona i també de l'Eurocup en l'any que el Bressol s'ha doctorat. I a més, el 2023 ens ha deixat la permanència i la consolidació dels altres dos equips catalans de la màxima categoria masculina, el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona. Mentrestant, a la Lliga Femenina els canvis han estat una constant, especialment a l'Uni Girona i al Cadí La Seu. A Fontejau, l'any comença amb Bernat Canut a la banqueta i després d'uns mesos amb Laura Antoja s'acaba amb Roberto Íñiguez dirigint l'equip. I a La Seu, Jordi Acero li ha deixat el testimoni a Fabián Téllez. L'únic equip que ha tingut estabilitat ha estat el Barça Sant Feliueng, que de la mà d'Isaac Fernández i en la seva estrena a l'elit ha arribat a ser semifinalista de la Lliga. I només la ferida economia blaugrana ha impedit que vagi a competició europea. Però més enllà dels equips de casa nostra, els sons de l'any pel que fa al bàsquet també han estat aquests.
LeBron James s'ha convertit aquesta matinada en el màxim anotador de tota la història de l'NBA, després de trencar el rècord que el gran Karim Abdul-Jabbar tenia des de
fa... Jordi Fernández i el Canadà han guanyat 127-118 als Estats Units. És un triomf històric per al bàsquet de casa nostra. El tècnic de Badalona es converteix en el primer entrenador català a tocar un metall d'un mundial.
Este caliente, esto no puede no. ocurrir. Cuidado, Yabusele.
No, por favor.
Yabusele que ha tirado a Dante Exum. Ahora...
La Federació Espanyola de Bàsquet, canvis importants perquè per primera vegada a la història una dona en serà la presidenta. És Elisa Aguilar, que ha estat escollida avui a l'assemblea per substituir Jorge Garbajosa.
...2023, un any d'inflexió. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck.
El 2023 ha estat un any complicat pel Barça en el vessant econòmic, però aquest context de retallades ha contrastat amb l'èxit esportiu sense precedents que ha assolit l'entitat en el seu conjunt. Tot i haver-se d'estrenyar el cinturó, aquest any, per primera vegada a la història, les sis seccions professionals del club han aconseguit guanyar la Lliga. A les del futbol masculí i femení, i també a la del bàsquet, s'hi han sumat les de l'handbol, l'hoquei i el futbol sala. En el cas de l'handbol, el títol cau al Sarrol 4 d'abril, després de guanyar la Supercopa i les Copes del Rei i de la Sobal, i en l'any també en què es confirma que el capità Gonzalo Pérez de Vargas marxarà després de mitja vida de blaugrana, l'equip de Carlos Ortega aixeca la 30a Lliga de la història de la secció, la 13a consecutiva.
El Barça, que suma un nou títol a les seves vitrines, és la 13a Lliga consecutiva de l'equip, la segona d'Ortega.
És una lliga molt sèria per la nostra part i estem molt contents i avui hem de celebrar una miqueta.
Unes setmanes després, la secció d'hoquei segueix el mateix camí. Liderat per Edu Castro i en una temporada en què també guanya la Copa i la Supercopa, el Barça recupera el tron de la Lliga. Ho fa el 15 de juny i després de superar el Liceo a la final per la via ràpida. És la Lliga número 33.
Final, el Barça campió. El Barça campió de Lliga, 3-6. Un títol per reivindicar-se, per reivindicar la secció d'un equip...
Esteu celebrant? Quina és la foto ara mateix que et pots fer radiofònica?
Evidentment, acabem de baixar de l'autocar per uns minutets. No heu enxampat el fisio Vicent Rizzo fent de remull.
L'última lliga, la que completa l'històric 6-6 blaugrana, arriba durant la revetlla de Sant Joan. El Barça de futbol sala es corona Jaén per 7a vegada a la història.
Veure que totes les seccions professionals del club hagin sigut campiones i aquest fet de 6-6, tots els jugadors estàvem encara amb més ganes.
Have to do. On el Barça fa figa és a Europa. Amb l'única excepció de la Champions que guanya l'equip femení de futbol, les altres seccions professionals blaugranes encadenen decepció rere decepció. Per tercera temporada consecutiva, el bàsquet arriba a la Final Four de l'Eurolliga, però no pot acabar de rematar la feina. L'handbol cau contra el Magdeburg a les semifinals i es queda sense la tercera Champions consecutiva. El futbol sala es queda sense Final Four per primera vegada en 5 anys i l'hoquei també es queda fora de la final després de caure contra el Porto. Malgrat això, el 2023 ha estat un bon any per l'esport català a nivell continental. Per exemple, en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha aixecat la 6a Champions femenina del seu palmarès en una final inèdita contra el Mataró.
Sona la botxina, s'acaba, el Sabadell es proclama per 6a vegada campió d'Europa, 6 Champions, el Sabadell seu en 5 Champions, ha guanyat les 5 i també en va guanyar una el 2013 a Hongria. 6 Champions al Sabadell, ho celebren els jugadors del Sabadell i també
a més, també ha assolit la glòria a Europa el Voltregado Hockey Patins, que ha guanyat la Europe Cup, la segona competició continental, després de superar el Braga portuguès en la final a Lleida.
Thiago Sánchez en pròpia porta ha decantat la victòria per al conjunt del Voltregant, una final amb moltíssimes alternatives.
I més enllà dels títols, també quedarà pel record, per exemple, el subcampionat del Freiking Granollers a la Lliga Europea d'Handbol.
Mira, Gurri, gol! Sí! Ha sentenciat Gurri! Gurri, 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 Gurri! Gurri, 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 Gurri! No s'ha esperat, ha rebut a 6 metres i ha sentenciat! Ara atura Rangel! S'acabarà! 4, 3, 2, 1! A la final!
Que perda 5, 36 a 31, però vaja, chapó, bravo a Balonmano Granollers, perquè la temporada és per emmarcar. Temporada.
2023, un any d'inflexió.
I precisament un punt d'inflexió és el que ha buscat Marc Márquez aquest 2023. Després d'encadenar 4 anys sense guanyar el Mundial de MotoGP, el millor pilot de la història del motociclisme català ha decidit posar el punt i final a la seva història d'amor amb Repsol Honda. El de Cervera deixa enrere una dècada tenyida de taronja amb 6 mundials a la màxima categoria i enceta una nova etapa amb l'equip Gresini.
A buscar la moto que està guanyant per respondre preguntes que tinc al meu cap.
Quines preguntes?
Bueno, porto 2 anys sense guanyar una cursa. Soc capaç o no? Veurem. Ja tindrem la... És una moto que està guanyant curses, així que allà tindrem ja una resposta.
Marc Márquez ha sortit a pista quan passaven 14 minuts de les 11 del matí i ha completat les primeres 8 voltes a bord de la Ducati que pilotarà l'any que ve.
Márquez encetarà el 2024 amb l'ambició de destronar l'italià Pecco Bagnaia, que ha revalidat el títol de campió en un any en què el millor català ha estat Aleix Espargaró.
Aleix Espargaró, que entra a la recta de meta del circuit de Barcelona a Catalunya i guanya també la cursa del diumenge. Quin cap de setmana, doblet estratosfèric, descomunal d'Aleix Espargaró, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, va guanyar l'esprint, ha guanyat el Gran Premi.
El granollerí va endur-se el Gran Premi de Catalunya a principis de setembre, però no ha pogut passar d'una discreta 6a posició a la classificació final. Mentrestant, a la Fórmula 1, un any més, ha dominat amb mà de ferro Max Verstappen.
Junto a Jacques Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna, pongan el nombre de Max Verstappen y a ver quién le para 2024.
El neerlandès de Red Bull ha aixecat el seu tercer mundial consecutiu i, a més, amb només 26 anys, ha trencat 2 rècords. El de més victòries en una sola temporada, 19 de 22, i el de més victòries seguides, un total de 10, des de l'abril fins a mitjans de setembre. Però l'any 2023 del motor també ens ha deixat 2 campions del món que parlen en català. Àlex Palou ha guanyat la IndyCar per segona vegada i Toni Bou ha aconseguit el Mundial de Trial número 34 d'un palmarès inigualable. I si parlem d'anar sobre rodes, el 2023 ens ha regalat un duel de titans en el món del ciclisme. Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard han mantingut el pols per ser el millor del món, però per ara el Tour ha tornat a dictar sentència a favor del danès. Pogacar s'ha hagut de rendir amb un missatge de ràdio que ja és història de l'esport.
I'm gone. I'm dead.
Tadej Pogacar ha sido. Tadej Pogacar distancé.
Noticia en el Tour de Francia. 7 kilómetros, 800 metros para coronar. Se queda Tadej Pogacar.
Pogacar s'ha despenjat a 14 kilómetros de l'arribada, a l'inici de la duríssima pujada al port de l'Ose, i ha cedit 6 minuts a l'arribada davant del líder Jonas Vingegaard.
Jonas Vingegaard guanya el seu segon Tour de França consecutiu. El danès va fer el tradicional passeig pels Camps Elisis de París. El seu màxim rival, Tadej Pogacar, ha quedat segon, i el britànic Adam Yates, tercer.
La victòria de Vingegaard, materialitzada a París, però forjada al cor dels Alps francesos, obre el dubte de si amb el 2024 vindrà una època d'hegemonia del danès o si, per contra, Pogacar podrà recuperar-li el terreny perdut. En tot cas, el Tour de Vingegaard ha anat acompanyat d'un triplet històric pel seu equip, el Jumbo-Visma. És la primera vegada que en el ciclisme masculí tres corredors d'un mateix equip s'enduen Tour, Giro i Vuelta. A Itàlia guanya Primoz Roglic, el vencedor també de la Volta a Catalunya, i a la Vuelta guanya Sepp Kuss, un nord-americà que viu a Andorra i que té mig cor al Berguedà.
Pensava que no podria ganar una gran Vuelta, però en esta temporada, en esa Vuelta, poco a poco tenía un poco más confianza en mí mismo.
El 2023 també ha estat l'any de la retirada d'una llegenda pel ciclisme femení, amb un or olímpic, diversos campionats del món, un Tour, tres Vueltas i quatre Giros. La neerlandesa Annemiek van Vleuten ha penjat la bicicleta. I si l'any pel que fa al ciclisme s'explica amb dos noms, el del tenis també. Concretament, el de Novak Djokovic i el de Carlos Alcaraz, que durant tot l'any han mantingut una lluita aferrissada per ser el número 1.
Novak Djokovic es proclama campió de l'Open d'Austràlia per desena vegada i a partir de demà serà el nou número 1 del rànquing.
The 2023 BNP Paribas Open Men's Singles Champion, Carlos Alcaraz.
Final al Godó. Guanya Carlos Alcaraz, si no, i superant en només una hora.
Se acabó. Al suelo. Novak Djokovic acaba de hacer historia en el mundo del tenis. Consigue su tercer Grand Slam. Es su número 23 en torneos grandes. El número de Michael Jordan es el tenista de la historia de más grandes.
Djokovic comença l'any amb victòria a Austràlia i recupera el número 1. A més, al juny li guanya la partida al Alcaraz a les semifinals de Roland Garros, que el murcià ha d'abandonar per problemes musculars. Ara bé, la venjança d'Alcaraz arriba a l'agost a Wimbledon. Amb la corona de l'All England Club i l'1 de 9 sota el braç, Alcaraz ensopega Flushing Meadows i Djokovic s'endú l'últim gran slam de l'any, assegurant-nos una lluita plena d'emocions pel 2024. Un 2024 en què, per cert, viurem el retorn d'un vell roquer.
Rafa Nadal s'ha entrenat aquest matí a Brisbane, Austràlia, a l'escenari del torneig que suposa el retorn del manacorí a la competició, gairebé un any després.
It's impossible to think about winning tournaments today, but what's really possible is to think to enjoy.
...2023, un any d'inflexió.
Era un fred dia de desembre quan ens vam creuar. Tu anaves acompanyada i jo amb la mama a comprar uns ulls de color marró i un cabell mig ondulat amb pigues al nas.
I més enllà de tot això, el 2023 també ha estat l'any en què Ricky Rubio ha tornat a posar la salut mental en primer ordre i en què Simon Biles ens ha recordat que, malgrat tot, es pot tornar a somriure. Ha estat l'any en què el kenià Kelvin Kiptum ha batut el rècord del món de la marató, quedant-se a només 35 segons de ser el primer ésser humà en baixar de les dues hores, o l'any en què la natació catalana s'ha penjat fins a 6 medalles als Mundials de Fukuoka, l'any en què la reusenca Ari Sánchez ha acabat per primera vegada com a número 1 del pàdel mundial, i també l'any en què l'Olot ha eixamplat la seva llegenda en el patinatge artístic amb el 14è Mundial guanyat a Colòmbia. Però per sobre de tot, és l'any que ens ha deixat a les portes d'un 2024 en què podrem veure les conseqüències de tots els punts d'inflexió que hem tingut aquest any. Si els de Xavi seran capaços de seguir guanyant títols en la consolidació de la nova fornada de joves, si el Girona podrà lluitar per la Lliga fins al final o si per primera vegada escoltarà els acords de l'himne de la Champions a Montilivi, si l'Espanyol podrà tornar a primera o, per exemple, també si el Barça mantindrà l'hegemonia al futbol femení europeu en l'era post-Giralde, si el Barça guanyarà algun títol amb Roger Grimau o si Márquez tornarà a regnar en el món del motor amb el seu nou equip. En qualsevol cas, el 2024 serà l'any en què tornarem a viure uns Jocs Olímpics ben a prop de casa, a París, l'any de l'Eurocopa d'Alemanya o l'any que Barcelona acollirà la Copa de l'Amèrica de Vela. Serà també l'any del 125è aniversari de la Fundació del Barça. I si tot va bé, podrà bufar les espelmes en un nou Camp Nou.
El resum esportiu de l'any amb Oriol Jové i la redacció d'Esports de RAC1.
Vam creure que el món era